Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 26 de novembre de 2022. Ara mateix prealerta de Ferrocat per un incendi prop de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat Catalana entre Vallbona d'Anoia i Piera. La circulació ara mateix està aturada pels trens en aquesta línia. El govern català crearà un fons especial per procedir a la retirada de l'amiant de totes les construccions a Catalunya. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efren. En principi, el fons es dotarà amb 10 milions d'euros amb la intenció d'anar augmentant la dotació. Ho ha promès el president Pere Aragonès davant de l'Associació de Jubilats de Mascosa, els TOM, afectats per l'amiant, i de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en un acte a la ciutat comtal.
Avui se celebra el Dia Mundial de l'Olivera amb l'objectiu de protegir i preservar aquest arbre.
Precisament l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ha donat a conèixer aquesta setmana que la collita d'olives d'aquesta temporada no arribarà al 50% de la mitjana habitual.
En clau cultural, el Sopa de Cabra torna en aquest vespre al Palau Sant Jordi per tancar una gira, la del 30è aniversari del Vent Endins, que ja fa 2 anys que omple els escenaris.
Els gironins, que han exhaurit totes les entrades, estaran acompanyats d'artistes com ara Buós, Ramon Miravet, David Caravent, els Amics de les Arts o els Catarres.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dissabte tindrem una jornada tranquil·la, dominada pel cel serè o entrenyinat per bandes de núvols alts i mitjans, que això sí, zones poden deixar el cel mig o molt ennuvolat, especialment al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, i des del vessant sud avançar una mica més cap al sud, per tant, Catalunya central, depressió central. Això sí, aquests núvols es trencaran més al migdia i tornaran a fer-se més abundants i compactes durant la tarda, però no passaran d'aquí, de núvols alts i mitjans. Cel serè o esplèndid, un dia esplèndid, gairebé als cims del Pirineu. Amb un vent que encara ha d'anar bufant de component nord i oest, cims del Pirineu, a la tramuntana, a la zona de l'Empordà, mestral, les Terres de l'Ebre, ha d'anar fluixant, però als cims dels Pirineus encara persistirà algun cop fort. A la resta, fluix, fins i tot girant a sud, al centre del dia, a la zona del litoral. Mar, marejol, àrees de maró, més esperada a la zona de l'Empordà, amb una àrea de forta maró, i la temperatura quedarà una mica més curta degut a aquests núvols. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tot i que en general parlem de força fluïdesa a la xarxa viària catalana, destacar un accident a l'autopista B7, a l'altura de Martorell, talla un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, i provoca 1 quilòmetre de cua en aquest punt. També retencions per un altre accident a la ronda de dalt de Barcelona, hi ha un carril tallat a l'altura de Sarrià, i 4-5 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat perquè fa el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Marta. I en esports, el Barça de bàsquet s'imposa al Baskonia per 96-84 a l'Eurolliga.
Sí, 3 triples consecutius de Corey Higgins a meitat de l'últim quart van sentenciar un partit que fins llavors havia estat força ajustat.
A les vies de so, Jaume Dormoa. A la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Judit Peñaranda i Efrén García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua veu improbable que hi hagi talls d'aigua en el que resta d'any ni durant el 2023, malgrat que no plogui. Un missatge de certa calma l'endemà que hagin entrat en situació d'alerta per sequera a les comarques del Ter Llobregat i d'Arnius-Boadella. Per tant, ja són 514 municipis que estan en alerta, el que implica 6.700.000 habitants.
Les restriccions vigents des d'ahir són d'ús agrícola, industrial i recreatiu. però no té repercussió a les llars. Amb limitacions no es poden consumir més de 250 litres d'aigua per habitant i dia. No es pot netejar el carrer amb aigua de xarxa i hi ha limitacions en l'ompliment de piscines i de neteja de vehicles. Tot i això, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, fa una crida als ciutadans a estalviar aigua a través d'unes declaracions al Canal 324. De moment, també descarta incrementar el cànon de l'aigua. Ara per ara, els embassaments de les conques internes es troben al 33%. L'embassament que més ha baixat la capacitat respecte a l'any anterior és el de Sant Ponç. Està al 48% de la seva capacitat quan l'any passat quasi arribava al 80%. En una situació molt semblant es troben els de Sau, que està al 18% de capacitat quan l'any passat estava quasi al 53%. El de la Baells, que està al 29%, quan ara fa un any estava gairebé al 65%, i el de la Llosa del Cavall, que està al 22%, quan ara fa un any estava quasi a la meitat de la seva capacitat.
I amb aquest panorama, avui Baquera Baret obre les portes a la temporada d'esquí. Les 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu Lleidatà s'han mostrat optimistes de cara a l'inici de curs i confien igualar el 1,5 milió de forfets venuts a la campanya passada. Els complexos han fet enguany una inversió de 24 milions i ara estan pendents de nevades importants per anunciar més obertures de pistes. Ens ho explica Jordi Ubach des de Ràdio Tremp.
De moment, aquest cap de setmana només arrenca Baquera Beret amb 36 quilòmetres esquiables. L'increment dels costos energètics és el principal mal de cap de les estacions, que en la gran majoria han decidit apujar el preu del forfet per poder-hi fer front. El president de l'Associació d'Estacions, Joaquim Alzina, ha apuntat que l'esquí és una addicció i la gent no deixarà d'anar-hi per la pujada de la inflació. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, de la seva banda, ha estat l'encarregat de conduir l'acte de presentació de la temporada. Talarn ha anticipat que si el clima acompanya podria durar 136 dies fins al 10 d'abril. En aquest sentit, ha recordat que la temporada passada es calcula que l'esquí va ingressar diners per valor de 270 milions d'euros, dels quals 43 milions per venda neta de forfets i la resta per impacte de les vendes.
El govern català crearà un fons especial per procedir a la retirada de l'amiant de totes les construccions a Catalunya. En principi, el fons es dotarà amb 10 milions d'euros amb la intenció d'anar augmentant la dotació.
Així ho ha promès el president Pere Aragonès davant de l'Associació de Jubilats de Macosa als Tom, afectats per l'amiant, i de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona durant un acte a Barcelona.
Creem aquesta estructura per fer el salt endavant i també abocant-hi recursos. En la propera llei de pressupostos crearem un fons específic per l'erradicació de l'amiant a Catalunya. Tindrà una dotació inicial de 10 milions d'euros. Dic inicial perquè retirar tot l'amiant és molt costós i a partir d'aquí anirem posant recursos provenents dels diferents departaments de la Generalitat.
El portaveu de jubilats de Macosa als Tom afectats per l'amiant, Miguel Moreno, demana un pacte nacional per tirar endavant aquestes mesures i evitar que unes eleccions ho tornin a deixar en punt mort.
Y ahora hay unas promesas, pero ¿quién nos dice que no hay elecciones dentro de 6 meses y todo queda parado? Hay una forma de salvar eso. Igual que hay la forma de parar los cánceres por el amianto, que es eliminándolo, en esto también hay una fórmula. Y es que haya un acuerdo a nivel nacional, un pacto de Estado a nivel de Cataluña, donde se acuerde el plan de retirada del amianto.
L'amiant és un producte mineral àmpliament utilitzat en la indústria, en la construcció i en productes de consum per les seves propietats aïllants i el seu baix cost. Però el material està classificat com a cancerigen per l'Organització Mundial de la Salut. L'entitat recorda que cada any hi ha a Espanya 1.900 casos de patologies relacionades amb aquest material i que, segons la Unió Europea, l'amiant serà responsable d'unes 60.000 defuncions a Espanya l'any 2040.
Últimes hores de la campanya del gran recapte en benefici del Banc d'Aliments, a la que s'han sumat nombrosos establiments. Els catalans tornen a mostrar la seva generositat i els centres que classifiquen les donacions no donen l'abast. Tot i això, el Banc d'Aliments fa una crida a incrementar més les donacions, ja que els bancs estan buits especialment arran de la crisi. El centre de classificació de la Zona Franca de Barcelona hi ha les nostres companyes Erika Palomares i Gemma Janó.
El magatzem del Gran Recapte de la Zona Franca de Barcelona treu fum des de primera hora del matí. Desenes de voluntaris s'encarreguen de classificar tot allò que els va arribant dels diferents mercats i supermercats. Es tracta de dues naus industrials separades, on en la primera es van guardant les caixes ja classificades pel tipus d'aliments. Quan entres en aquesta nau tot sembla molt tranquil i fins i tot sobte, però aviat arribes a la nau de classificació on el bullici, les presses i els toros mecànics, movent caixes amunt i avall, comparteixen espai amb la música i l'ambient alegre mentre s'espera que sigui una jornada d'èxit després que la passada edició fos força fluixa. Com podem participar-hi? Amb pots de conserves de peix, llegums, paquets d'arròs, de pasta... Però si avui no tenim previst anar a comprar, també ho podem fer online a la pàgina del Banc dels Aliments. I amb quin objectiu? Doncs aconseguir 100 dies de menjar per a les més de 200.000 famílies que ho necessiten.
Després de dues edicions marcades per la pandèmia, aquest any el Gran Recapte recupera la recollida física d'aliments a 106 establiments de 27 municipis del Maresme. Hi ha altres supermercats de la comarca que hi col·laboren, però han decidit fer-ho mantenint les donacions monetàries dels últims anys.
Des del Banc dels Aliments del Maresme creuen que el fet de mantenir les aportacions econòmiques a alguns establiments podria repercutir negativament en el total de la recollida. És a dir, si el 2019, l'any previ a la pandèmia, es va recollir al Maresme 271.000 quilos d'aliments, calculen que potser aquest any se'n recapta la meitat per aquest motiu. Tot i això, les perspectives són bones. El Gran Recapte al Maresme té el suport de 1.500 voluntaris que estan repartits pels diferents establiments que hi participen. Escoltem alguns d'aquests voluntaris i també de les persones que han fet aportacions a aquest Gran Recapte. El més important, recorden algun d'aquests voluntaris, és aportar material d'higiene personal i també productes pels bebès.
De moment, bé, ja se n'han portat abans un sac d'aquests i ara ja n'hem omplert dos més i ara estem començant amb les caixes.
A primera hora hi havia molta gent, ara també, però bueno, a vegades hi ha més i a vegades menys.
Macarrons i tomàquet, perquè són bàsics.
Oli, jo penso sempre que això és imprescindible, oli d'oliva.
Llegums, arròs, bueno, coses que no, bueno, que es poden mantenir, diguem, no?
Crec que suc, brou i productes de neteja personal, perquè me l'han recomanat. Jo crec que falta orientació, però està bé que no s'han orientat a l'entrada i és més fàcil, doncs, poder aportar allò que se necessita.
Aliments sense... per gent que té... és dir, celíaca o sense lactosa, o que, és dir, per gent intolerant a X tipus d'aliments. Hem demanat que portin això dels potets pels bebès, però no... és dir, no molts han pensat en els bebès.
Compreses, sobretot productes d'higiene íntima per les dones.
Un home de nacionalitat estrangera ha mort aquesta matinada en un incendi a un hotel de l'Eixample de Barcelona.
El foc ha tingut lloc en una habitació de la tercera planta de l'hotel Zenit Borrell, al número 208 del carrer Comte Borrell, poc després de les dues de la matinada. Els bombers de Barcelona han mobilitzat 9 dotacions dels bombers de Barcelona, ja que s'ha hagut d'evacuar una vuitantena de persones que s'hi trobaven dins en el moment de l'incendi. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre 3 persones per ferir lleus. El desallotjament ha pogut tornar a les seves habitacions. Els desallotjats, perdoneu, han pogut tornar a les seves habitacions, a excepció de 6 que han estat reallotjades en un altre hotel, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra detenen 2 persones per l'assalt en un domicili del barri de la Verneda de Barcelona que podria estar relacionat amb un deute per tràfic de drogues.
Els assaltants, un home i una dona, haurien entrat a la força en un habitatge armats amb un ganivet de grans dimensions. Segons un comunicat del cos policial català, hi van amenaçar els ocupants i els van reclamar un suposat deute de 2.000 euros. Després de passar a disposició judicial, el jutge ha deixat els detinguts en llibertat amb càrrecs. En les detencions que van tenir lloc a Canet de Mar i a Badalona, s'hi van intervenir un revòlver, un matxet de grans dimensions, petites quantitats de cocaïna, estris de pesatge i distribució i un dels mòbils robats al domicili de la Verneda.
Avui, 26 de novembre, se celebra el Dia Mundial de l'Olivera amb l'objectiu de protegir i preservar aquest tipus d'arbre. Precisament, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ha donat a conèixer aquesta setmana que la collita d'olives aquesta temporada no arribarà al 50% de la mitjana habitual i, a més, s'ha fet entre 15 i 30 dies abans. És una crònica d'Erika Palomares.
La collita d'olives d'aquesta temporada ha estat extremadament baixa en comparació a la mitjana habitual. Segons l'IRTA, les causes principals han estat les temperatures atípiques de la primavera i la sequera acumulada dels darrers mesos. Ho explica Juan Francisco Hermoso, especialista en olivicultura i tecnologia de molins d'oli de l'IRTA.
Esta campanya, la producció en la majoria de les zones productores d'aceite d'oliva de Catalunya va a ser entre un 30 y un 50% sobre la cosecha normal debido a las inclemencias climatológicas que tuvimos durante la primavera anterior, sumado a la sequía que venimos arrastrando. Y bueno, y que esto ha influido también estas altas temperaturas durante el verano en la maduración y en la lipogénesis, la formación del aceite.
Aquest fet afectaría negativamente a algunos productores.
Supone un problema desde el punto de vista, bueno, de los ingresos de los productores. En parte se va a compensar con el precio del aceite, que este año es más alto, pero hay un problema también. Hay muchas cooperativas que no van a tener suficiente producción para abastecer sus ventas de aceite envasado, con lo cual están buscando aceite de otras zones o d'altres cooperatives.
De totes maneres, tot i que la calor també ha afectat les aromes, els experts asseguren que els olis obtinguts són de qualitat. D'altra banda, ja s'estan estudiant alternatives per pal·liar aquests efectes, com ara fer la collita durant la nit o a primeres hores del matí.
Palamós tanca la Setmana de Prevenció de Residus amb un mercat d'intercanvi. L'objectiu és fomentar la sostenibilitat a través de l'intercanvi d'objectes que poden tenir una segona vida. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'Ajuntament de Palamós ha dedicat les activitats mediambientals de tardor a la prevenció de residus. Una reflexió no sobre com desfer-nos d'ells, sinó sobre què podem fer per no generar-ne. Mariano Cuenca és tècnic de l'àrea municipal de Medi Ambient.
Quan tractem els residus sempre ens focalitzem o ens centrem en la recollida selectiva. I la recollida selectiva dins de la jerarquia de la gestió dels residus és un esglaó molt baix. Primer, abans de... quan parlem de residus, primer ens hauríem de plantejar si necessitem comprar qualsevol tipus de bé de consum, si ens hem de canviar una nevera, si la podem reparar. Hem de pensar també en tota la cadena i la part final que serà d'aquest producte que comprem.
Avui es fa davant la Biblioteca de Palamós el mercat d'intercanvi que inclourà llibres i un taller de llavors, ganxet i mitja.
En clau cultural, el Sopa de Cabra tornen aquest vespre al Palau Sant Jordi per tancar una gira, la del 30è aniversari del Vent Endins, que ja fa 2 anys que omple escenaris.
Bona nit, malparits! Nascut entre l'ane
La banda gironina hi torna 30 anys després de la publicació del disc de rock català més venut de la història. El concert s'emmarca en el Festival Cruïlla Tardor i posa fi a la gira de concerts. A partir de diumenge, el Sopa s'atura de manera indefinida per treballar en la composició de noves cançons. Els Vent Endins original va ser enregistrat a la mítica Sala Celeste de Barcelona i contenia temes com ara Si et quedes amb mi, mai trobaràs El boig de la ciutat o l'Empordà. Tots ells ressonaran avui al Palau Sant Jordi en una nit en la que es preveuen sorpreses i col·laboracions especials. Els gironins estaran acompanyats d'artistes com ara Buos, Ginestà, Joan Dausà, Judit Nederman, Ramon Miravet, Su, The Tiets, David Caravent, Els Amics de les Arts o Els Catarres. Les entrades estan exaurides, així que s'espera un ple absolut.
I tot és a punt per conèixer els projectes guanyadors del Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, els Premis Zoom.
Hi ha una cinquantena de projectes finalistes, entre els quals 5 programes de les televisions locals o projectes de la XAL a la secció oficial i a la denominació d'origen Catalunya, el millor format de televisió en català. Es tracta del programa Espai Públic 2030, produït per la xarxa, el Pica Lletres, una producció de la xarxa i Antàrtida Produccions, i 3 projectes coproduïts per la XAL amb les entitats locals de Sol a Sol, de Canal 21 Ebre i Canal T, Fly Handball, de Bot TV, i Com més serem, de Canal Taronja. També a la secció oficial, entre els nominats a millor ficció, destaca el film Quico Sabater, sense destí, del qual la xarxa audiovisual local n'és coproductora. Els noms dels guanyadors del 20è Zoom Festival es donaran a conèixer aquesta nit durant una gala al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada. Es podrà veure a través de les televisions locals a partir de 2:15 de la nit.
Figueres inaugura avui el tradicional Mercat de Nadal, que enguany agrupa una quinzena de parades. La inauguració oficial del mercat serà 6:45 de la tarda, hora en què es presentarà la novetat d'enguany, un espectacle de llums i de so. Informa Josep López des de Ràdio Vilafant.
El Mercat de Nadal, situat com sempre a la Rambla, enguany agrupa un total de 16 expositors, tots ells instal·lats, com ja és tradicional, en casetes de fusta. Però en el Mercat de Nadal de Figueres d'enguany no tots són tradicions, i és que, com a novetat, cada dia, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà un espectacle de llums i so. Esther Marcos és regidora de Festes de Figueres.
Dissabte a les 6 i mitja podrem veure per primera vegada aquest espectacle de llum i de so. Són 6 espectacles de llum diferents que aniran succeint cada mitja hora, imatges, leds, projeccions que juguen en sintonia de la música que va sonant. Està molt divertit, és una experiència curiosa i que teníem moltes ganes de provar-ho aquí al mercat.
El mercat nadalenc de Figueres es podrà visitar fins al 24 de desembre i fins llavors es podran adquirir tota mena de productes, com són objectes nadalencs, productes agroalimentaris, plantes i abets. L'horari d'obertura és de 11 del matí a 2 del migdia i de 5:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I tot plegat, i com sempre, anirà complementat amb diverses activitats nadalenques.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça de bàsquet s'imposa al Baskonia per 96-84 a l'Eurolliga.
3 triples consecutius de Corey Higgins a meitat de l'últim quart van sentenciar un partit que fins llavors havia estat força ajustat. Els 25 punts de Howard no van ser suficients per plantar cara als Blaugrana. Va ser un partit d'atac constant. Els dos equips van voler marcar diferències des del primer moment i això va fer que s'arribés a un marcador tan ampli. Ja a roda de premsa, Saruna Jessica Vicius va reconèixer els problemes en defensa durant els 3 primers quarts del partit.
El Baxi Manresa es veu les cares aquesta tarda amb un Gran Canària en bona forma en la 9ª jornada de l'ACB.
Els homes de Pedro Martínez podran comptar aquest cap de setmana amb l'incorporació dels interiors Matías Tas i Jordan Caroline per intentar confirmar la seva dinàmica positiva. I arriben després de sorprendre amb una victòria al Nou Congost davant del Baskonia, precisament. Els canaris són quarts amb 6 victòries i 2 derrotes.
I per la seva part, la penya s'enfronta al Carplus Fuenlabrada.
Ho fan també per intentar confirmar el seu bon estat de forma. Han hagut de viatjar a Madrid gairebé sense temps de descans després de superar l'alemany Ration Ham Ulm dijous a l'Eurocup. La victòria davant del Barça en el darrer partit fa que encarin el duel amb ganes d'escalar la classificació.
I en waterpolo, el Mataró es veu les cares amb el Catalunya en el partit de la divisió d'honor masculina. Per conèixer l'última hora, i anem en directe amb el nostre company Jordi Rabassa. Bon dia, Jordi.
Bon dia, companys. Doncs victòria clara del Centre de Natació Mataró sobre el Club Natació Catalunya. Només cal veure com arribaven els dos equips a aquest partit, el Mataró tercer, amb 5 victòries i una derrota, i el Catalunya doncs, amb un balanç absolutament invers, eh? Una victòria i 5 derrotes en les 6 jornades anteriors del campionat. Un partit que el Mataró ja ha encarrilat en el primer període, amb un parcial de 3-1. En el segon període els matronins s'han col·locat fins i tot a 4 gols de diferència, amb 4 gols de diferència, vull dir, 5-1. Un gol de Vicenç Sousa ha permès al Catalunya reduir mínimament diferències. S'arribava al descans llarg amb un 5-2 favorable al Mataró. En el tercer període s'ha complert aquella teoria que diu que els partits de waterpolo s'acaben resolent en el tercer període. Parcial de 3-0 pel Mataró, que es col·locava ja amb un clar 8-2, i els locals no han tingut prou en gestionar de manera perfecta els últims 8 minuts de partit. Al final, com dèiem, 11 gols de 5 per al Centre de Natació Mataró, que, per cert, el proper dissabte visita la piscina del totpoderós Atlètic Barceloneta.
Moltes gràcies, Jordi. I el Club Natació Terrassa i el Barceloneta es veuen les cares precisament avui a la piscina de l'Àrea Olímpica. Ens ho explica Miqui Romagosa des de Ràdio Municipal de Terrassa.
Després de guanyar l'Echeide el passat dimecres, el Club Natació Terrassa busca donar la sorpresa davant el Barceloneta, un equip que, recordem, només ha perdut un partit aquesta temporada i va ser davant el Sabadell. La piscina de l'Àrea Olímpica, a partir de les 6 de la tarda, acollirà aquest partit, on el conjunt de Dida Covacho té més a guanyar que no pas a perdre. I és que l'objectiu és, sens dubte, arribar al moment de la temporada on, recordem, la propera setmana s'enfrontaran a equips com és el cas del Barcelona i el Sant Andreu.
Al pavelló de la Salle Bonanova, aquesta tarda es vesteix de gala pel trofeu Ciutat de Barcelona de tenis taula.
El jove palista del Zer l'Escala, Norbert Tauler, s'enfronta al cap de sèrie 1, Quadri Aruna. Joan Masip juga amb el segon cap de sèrie, Rubén Filus, Sofia Quanxang, es veurà les cares amb Robert Gardos i Aina Gabonova, del Sant Cugat. Jugarà amb Alexandra Cassin. Per segon any consecutiu, entre la selecta llista de participants hi ha dues jugadores, la catalana Sofia Xuanzang i l'ucraïnesa Anaya Gopanova, integrades al quadre únic del torneig.
Fontejau viu avui una de les cites més esperades de l'any, el Catalunya Stars de patinatge artístic. A partir de les 5 de la tarda es podrà seguir en directe les televisions locals i la plataforma Xala. I quan falten pocs minuts per arribar a 2:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Propostes en xarxa.
Tripa de bacallà, ou dur, peix opalo i patata.
Són els ingredients que tradicionalment contenia esniu, un plat típic de l'època de Quaresma a Palafrugell. Amb el temps s'ha anat enriquint tot afegint-li sèpia i sorès, però també carn de cacera. I ara, fins a mitjans de desembre, el podeu degustar en el marc de la 25a campanya gastronòmica Esniu. En concret, fins a l'11 de desembre, 8 restaurants d'aquesta població del Baix Empordà ofereixen la possibilitat de tastar un dels plats més emblemàtics de la cuina local. La seva preparació es pot allargar unes 5 hores, una per al sofregit i les 4 restants per guisar els altres ingredients. Per això no és habitual trobar-lo a les cartes dels restaurants i normalment cal encarregar-lo. Des de l'any 1998, aquestes jornades permeten que es descobreixi el plat i que, alhora, sigui més accessible. Si no us ve de gust entaular-vos en un restaurant, també teniu l'opció d'agafar-ne racions per emportar. Com a al·licient, tothom que degusti el menú rebrà un tiquet per visitar les exposicions de diversos equipaments culturals. La Fundació Josep Pla, la Fundació Vilacases, el Museu del Suro i el Dipòsit Modernista de Can Màrio. Fins a l'11 de desembre, 25a campanya gastronòmica Esniu a Palafrugell. En trobareu tota la informació, així com els restaurants que hi participen, al web visitpalafrugell.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 26 de novembre de 2022. L'Agència Catalana de l'Aigua veu improbable que hi hagi talls d'aigua en el que resta d'any ni durant el 2023, malgrat que no plogui. Un missatge de certa calma l'endemà que hagin entrat en situació d'alerta per sequera a les conques del Ter Llobregat i d'Arnius-Boadella. El govern català crearà un fons especial per procedir a la retirada de l'amiant de totes les construccions a Catalunya. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efren. En principi, el fons es dotarà amb 10 milions d'euros amb la intenció d'anar augmentant la dotació. Ho ha promès el president Pere Aragonès davant de l'Associació de Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant i de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en un acte a la ciutat comtal.
Crida de donacions al gran recapte en les últimes hores de la jornada.
Els catalans tornen a mostrar la seva generositat, un gest del tot necessari, ja que arran de la crisi els bancs estaven buits.
En clau cultural, el Sopa de Cabra tornen aquest vespre al Palau Sant Jordi per tancar una gira, la del 30è aniversari del Vent Endins, que ja fa 2 anys que omple els escenaris.
Els gironins que han exhaurit totes les entrades estaran acompanyats d'artistes com ara Buós, Ramon Miravet, David Caravent, els Amics de les Arts o els Catarres.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dissabte tindrem una jornada tranquil·la, dominada pel cel serè o entrenyinat per bandes de núvols alts i mitjans, que això sí, estones poden deixar el cel mig o molt ennuvolat, especialment al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, i des del vessant sud avançar una mica més cap al sud, per tant, Catalunya central, depressió central. Això sí, aquests núvols es trencaran més al migdia i tornaran a fer-se més abundants i compactes durant la tarda, però no passaran d'aquí, de núvols alts i mitjans. Cel serè o esplèndid, un dia esplèndid, gairebé als cims del Pirineu. Amb un vent que encara ha d'anar bufant de component nord i oest, cims del Pirineu, a la tramuntana, a la zona de l'Empordà, mestral, les Terres de l'Ebre, ha d'anar fluixant, però als cims dels Pirineus encara persistirà algun cop fort. A la resta fluix, fins i tot girant a sud, al centre del dia, a la zona del litoral. Mar, marejol o àrees de maró, més esperada a la zona de l'Empordà, amb una àrea de forta maró, i la temperatura quedarà una mica més curta degut a aquests núvols. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora ja ha millorat la circulació a la Ronda de Dalt, on hi havia un vehicle variat que tallava un carril, ja no queden retencions en sentit Llobregat. Sí que es manté la incidència a l'autopista AP7, on hi ha un carril tallat a l'altura de Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident. Tot i així, no hi ha cues en aquests moments en aquest punt de la xarxa viària catalana. De fet, podem dir que predomina la fluidesa i que no hi ha incidències destacades. De moment, això és tot, és el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda. I en esports, encara amb el Mundial de Qatar en marxa, a la primera federació de futbol, el Sabadell necessita guanyar davant la seva afició.
El Centre d'Esports Sabadell rep el Logroñés a les 4 de la tarda. D'altra banda, el Barça Atlètic juga contra el Numancia, el Johan Cruyff, a les 7.
A les vies de so, Jaume Dormois. A la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Judit Peñaranda i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua veu improbable que hi hagi talls d'aigua en el que resta d'any ni durant el 2023, malgrat que no plogui. Un missatge de certa calma l'endemà que hagin entrat en situació d'alerta per sequera les conques del Ter Llobregat i d'Arnius-Boadella. Per tant, ja són 514 municipis que estan en alerta, el que implica 6.700.000 habitants.
Les restriccions vigents des d'ahir són d'ús agrícola, industrial i recreatiu. recreatiu, però no té repercussió a les llars. Amb limitacions, no es poden consumir més de 250 litres d'aigua per habitant i dia. No es pot netejar el carrer amb aigua de xarxa i hi ha limitacions en l'omplement de piscines i de neteja de vehicles. Tot i això, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, fa una crida als ciutadans a estalviar aigua a través d'unes declaracions al Canal 324. De moment, també descarta incrementar el cànon de l'aigua. Ara per ara, els embassaments de les conques internes es troben al 33%. L'embassament que més ha baixat la capacitat respecte a l'any anterior és el de Sant Ponç. Està al 48% de la seva capacitat, quan ara fa un any estava gairebé al 80%. En una situació molt semblant es troba els de Sau, que està al 18% de capacitat, quan l'any passat estava quasi al 53%, el de la Baells, que està al 29%, quan ara fa un any estava al 65%, i el de la Llosa del Cavall, que està al 22%, i l'any passat estava a la meitat de la seva capacitat.
I amb aquest panorama, avui Baqueira Baret obre les portes a la temporada d'esquí. Les 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu Lleidatà s'han mostrat optimistes de cara a l'inici de curs i confien igualar el 1,5 milió de forfets venuts la temporada passada. Els complexos han fet enguany una inversió de 24 milions i ara estan pendents de les nevades importants per anunciar més obertures de pistes. Ens ho explica Jordi Ubach des de Ràdio Trem.
De moment, aquest cap de setmana només arrenca Baqueira Baret, amb 36 quilòmetres esquiables. L'increment dels costos energètics és el principal mal de cap de les estacions, que en la gran majoria han decidit apujar el preu del forfet per poder-hi fer front. El president de l'Associació d'Estacions, Joaquim Alsina, ha apuntat que l'esquí és una addicció i la gent no deixarà d'anar-hi per la pujada de la inflació. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, de la seva banda, ha estat l'encarregat de conduir l'acte de presentació de la temporada. Talarn ha anticipat que si el clima acompanya podria durar 136 dies fins al 10 d'abril. En aquest sentit, ha recordat que la temporada passada es calcula que l'esquí va ingressar diners per valor de 270 milions d'euros, dels quals 43 milions per venda neta de forfets i la resta per impacte de les vendes.
El govern català crearà un fons especial per procedir a la retirada de l'amiant de totes les construccions a Catalunya. En principi, el fons es dotarà amb 10 milions d'euros amb la intenció d'anar augmentant aquesta dotació.
Així ho ha promès el president Pere Aragonès davant de l'Associació de Jubilats de Mucosa al Estom afectats per l'amiant i també de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona durant un acte a Barcelona.
Creem aquesta estructura per fer el salt endavant i també abocant-hi recursos. En la propera llei de pressupostos crearem un fons específic per l'erradicació de l'amiant a Catalunya. Tindrà una dotació inicial de 10 milions d'euros. Dic inicial perquè retirar tot l'amiant és molt costós i a partir d'aquí anirem posant recursos provenents dels diferents departaments de la Generalitat.
El portaveu de jubilats de Macosa als Tom afectats per l'amiant, Miguel Moreno, demana un pacte nacional
per tirar endavant aquestes mesures i evitar que unes eleccions s'ho tornin a deixar en punt mort.
Y ahora hay unas promesas, pero ¿quién nos dice que no hay elecciones dentro de 6 meses y todo queda parado? Hay una forma de salvar eso. Igual que hay la forma de parar los cánceres por el amianto, que es eliminándolo, en esto también hay una fórmula. Y es que haya un acuerdo a nivel nacional, un pacto de Estado, a nivel de Cataluña, donde se acuerde el plan de retirada del amianto.
L'amiant és un producte mineral àmpliament utilitzat en la indústria, en la construcció i en productes de consum per les seves propietats aïllants i el seu baix cost. Però el material està classificat com a cancerigen per l'Organització Mundial de la Salut. L'entitat recorda que cada any hi ha a Espanya 1.900 casos de patologies relacionades amb aquest material i que, segons la Unió Europea, l'amiant serà responsable d'unes 60.000 defuncions a Espanya l'any 2040. Últimes hores de la campanya del Gran Recapte en benefici del Banc d'Aliments, a la que s'han sumat nombrosos establiments. Els catalans tornen a mostrar la seva generositat i els centres que classifiquen les donacions no donen l'abast. Tot i això, el Banc d'Aliments fa una crida a incrementar més les donacions, ja que els bancs estan buits especialment arran de la crisi. Al centre de classificació de Zona Franca de Barcelona hi ha les nostres companyes Erika Palomares i Gemma Janó.
El magatzem del Gran Recapte de la Zona Franca de Barcelona treu fum des de primera hora del matí. Desenes de voluntaris s'encarreguen de classificar tot allò que els va arribant dels diferents mercats i supermercats. Es tracta de dues naus industrials separades, on en la primera es van guardant les caixes ja classificades pel tipus d'aliments. Quan entres en aquesta nau tot sembla molt tranquil i fins i tot sobte, però aviat arribes a la nau de classificació on el bullici, les presses i els toros mecànics, movent caixes amunt i avall, comparteixen espai amb la música i l'ambient alegre mentre s'espera que sigui una jornada d'èxit després que la passada edició fos força fluixa. Com podem participar-hi? Amb pots de conserves de peix, llegums, paquets d'arròs, de pasta... Però si avui no tenim previst anar a comprar, també ho podem fer online a la pàgina del Banc dels Aliments. I amb quin objectiu? Doncs aconseguir 100 dies de menjar per a les més de 200.000 famílies que ho necessiten.
Un home de nacionalitat estrangera ha mort aquesta matinada en un incendi a un hotel de l'Eixample de Barcelona.
El foc ha tingut lloc en una habitació de la tercera planta de l'hotel Zenit Borrell, al número 208 del carrer Comte Borrell, poc després de les 2 de la matinada. Els bombers de Barcelona han mobilitzat 9 dotacions, ja que s'ha hagut d'evacuar una vuitantena de persones que s'hi trobaven dins en el moment de l'incident. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre 3 persones per ferides lleus. Els desallotjats han pogut tornar a les seves habitacions, a excepció de 6 que han estat reallotjades en un altre hotel, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra detenen 2 persones per l'assalt en un domicili del barri de la Verneda de Barcelona que podria estar relacionat amb un deute per tràfic de drogues.
Els assaltants, un home i una dona, haurien entrat a la força en un habitatge armats amb un ganivet de grans dimensions. Segons un comunicat del cos policial català, hi van amenaçar els ocupants i els van reclamar un suposat deute de 2.000 euros. Després de passar a disposició judicial, el jutge ha deixat els detinguts en llibertat amb càrrecs. A les detencions que van tenir lloc a Canet de Mar i Badalona s'hi van intervenir un revòlver, un matxet de grans dimensions, petites quantitats de cocaïna, estris de pesatge i distribució i un dels mòbils robats al domicili de la Verneda.
Avui, 26 de novembre, se celebra el Dia Mundial de l'Olivera amb l'objectiu de protegir i preservar aquest tipus d'arbre. Precisament, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ha donat a conèixer aquesta setmana que la collita d'olives d'aquesta temporada no arribarà al 50% de la mitjana habitual i, a més, s'ha fet entre 15 i 30 dies abans. És una crònica d'Erika Palomares.
La collita d'olives d'aquesta temporada ha estat extremadament baixa en comparació a la mitjana habitual. Segons l'IRTA, les causes principals han estat les temperatures atípiques de la primavera i la sequera acumulada dels darrers mesos. Ho explica Juan Francisco Hermoso, especialista en olivicultura i tecnologia de molins d'oli de l'IRTA.
Esta campanya, la producció en la majoria de les zones productores d'aceite d'oliva de Catalunya va a ser entre un 30 y un 50% sobre la cosecha normal debido a las inclemencias climatológicas que tuvimos durante la primavera anterior, sumado a la sequía que venimos arrastrando. Y bueno, y que esto ha influido también estas altas temperaturas durante el verano en la maduración y en la lipogénesis, la formación del aceite.
Aquest fet afectaría negativamente a algunos productores.
Supone un problema desde el punto de vista, bueno, de los ingresos de los productores. En parte se va a compensar con el precio del aceite, que este año es más alto, pero hay un problema también, hay muchas cooperativas que no van a tener suficiente producción para abastecer sus ventas de aceite envasado, con lo cual están buscando aceite de otras zonas o de otras cooperativas.
De totes maneres, tot i que la calor també ha afectat les aromes, els experts asseguren que els olis obtinguts són de qualitat. D'altra banda, ja s'estan estudiant alternatives per pal·liar aquests efectes, com ara fer la collita durant la nit o a primeres hores del matí.
10 granges porcines catalanes han estat guardonades en la 29a edició dels Premis Porc d'Or, que s'han lliurat aquesta passada nit a Toledo, a Castella-La Manxa. Catalunya se situa així com a tercera comunitat més premiada per darrere de Galícia i l'Aragó.
Els premis han anat a parar a 8 explotacions ramaderes de la comarca d'Osona, una de l'Alt Empordà i una altra del Solsonès.
Les jornades i exposició de bonsais tornen aquest cap de setmana a Tarragona. Serà des d'aquest divendres i fins diumenge al refugi 3 del Moll de Costa del Port de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
Des de l'entitat expliquen que han començat la nova temporada amb força, reprenent els tallers amb el mestre Gabriel Romero. A més, s'estan fent dos cursos de bonsais simultanis i la intenció és iniciar els tallers periòdics el segon dijous de cada mes. Les jornades de bonsai Chuusu arriben com a oportunitat de mostrar els nous treballs i participar en l'exposició dels arbres dels associats. A banda dels tallers i la mostra, es faran treballs de disseny i formació. Dissabte arriba al mercat de bonsais amb parades de socis i professionals, a més d'un taller d'Ikebana amb fina espallarga. La valoració de la mostra arribarà diumenge al matí. Pere Menós és el tresorer de l'Associació Tarragona Bonsai i comissari de l'exposició.
Ara sembla que hi hagi un ressorgit, amb, també de gent relativament jove, interessada. Vull dir, sí, hi ha hagut un moment que també les crisis afecten a tot i va una mica de capa caiguda, i ara sembla que torni en guany, amb no tant més alguns socis nous, gent també jove. Vull dir, bé, molt bé, la veritat és que estem contents.
La mostra està oberta aquest dissabte de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda i diumenge d'11 del matí a 2 del migdia.
Molts pobles del Ripollès apagaran abans els llums de Nadal com a mesura d'estalvi energètic i també per fer front a l'encariment del preu. En alguns casos, enguany serà la primera vegada que s'apaguin, ja que fins ara quedaven encesos tota la nit. Ho amplia Dana Ricard des de Televisió del Ripollès.
L'encariment de l'energia i les mesures per frenar els efectes del canvi climàtic han fet que molts municipis de la comarca hagin decidit limitar el funcionament dels llums de Nadal. Un exemple és Campdevànol, on fins ara no s'apagava l'enllumenat decoratiu durant tota la nit i, en canvi, aquest any deixarà de funcionar a les 10. El mateix passarà a Camprodon, que enguany apagarà els llums entre les 12 de la nit i la 1 de la matinada, quan fins ara quedaven encesos. A Ripoll han optat per avançar l'apagada de les 11 a les 10 de la nit, tal com explica la regidora de Fires i Festes, Manoli Vega.
Hem parlat de fer aquesta hora d'estalvi, perquè el que també teníem clar és que tampoc no volem que sigui un Ripoll per aquest mes trist, no? I, per tant, els llums, sí que hem anat fent una tasca durant molts anys d'anar canviant bombetes per leds, i, per tant, doncs això ja ho tenim, i aquest any, com a estalvi, sí que hem posat això, no? La franja aquesta d'una hora d'estalvi.
L'Ajuntament de la capital encara estudia quins dies puntuals allargarà el funcionament dels llums, com Nadal, Sant Esteve i la Nit de Reis.
En clau cultural, el Sopa de Cabra torna en aquest vespre al Palau Sant Jordi per tancar una gira, la del 30è aniversari del Vent Endins, que ja fa 2 anys que omple els escenaris.
Bona nit!
La banda gironina hi torna 30 anys després de la publicació del disc de rock català més venut de la història. El concert s'emmarca en el festival Cruïlla Tardor i posa fi a la gira de concerts. A partir de diumenge, els Sopes s'aturen de manera indefinida per treballar en la composició de noves cançons. El Vent Endins original va ser enregistrat a la mítica Sala Celeste de Barcelona i contenia temes com Ara, Si et quedes amb mi, Mai trobaràs, El boig de la ciutat o L'Empordà. Tots ells ressonaran avui al Palau Sant Jordi en una nit en la que es preveuen sorpreses i col·laboracions especials. Els gironins estaran acompanyats d'artistes com ara Buós, Ginestar, Joan Dausà, Judit Nederman, Ramon Miravet, Su, The Tyats, David Caravent, Els Amics de les Arts o Els Catarres. Les entrades estan exaurides, així que s'espera un ple absolut.
Tàrrega lliurarà aquest vespre la 24a edició dels Premis Culturalia en reconeixement a la tasca de persones i entitats en els àmbits social i cultural. Ens ho explica Gemma Peris des de Ràdio Tàrrega.
Els guardons, concedits pel Centre Cultural de Tàrrega i la Regidoria de Cultura, distingeixen al Pau Paterres, al Festival Musical de Ponent, que aquest any arribarà a la seva 25a edició, al periodista targarí Josep Castellà, veterà cronista de l'actualitat local i comarcal, també company d'aquí de Ràdio Tàrrega, a l'Escola Ondara, amb una dilatada trajectòria en el món de les arts, l'Opardal, Fundació Guillem Viladot d'Agramunt, amb l'objectiu del qual es dona a conèixer l'obra literària de l'autor, i finalment a la pel·lícula Alcarràs, Cuevas, guardonada amb l'Os d'Or a la Berlinale i escollida per representar Espanya als Oscars del 2023. Escoltem Antoni Palou, director dels Premis.
Ens ha costat molt aquest any, perquè teníem molts candidats. Les coses, jo ho he manifestat abans, però em sembla que la decisió del jurat ha estat encertada.
La Gala dels Culturalia, gratuïta i oberta a tothom, se celebra a 8:45 del vespre al Teatre Tanau de Tàrrega.
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona acull una jornada de portes obertes per celebrar el 22è aniversari del reconeixement de Tàrraco com a patrimoni mundial. El centre organitzarà monòlegs i xerrades per endinsar-se en la història de la ciutat. És una crònica de Tarragona Ràdio.
Enguany es commemora el 22è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a patrimoni mundial per la UNESCO. Per celebrar aquest reconeixement, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ja fa dies que està duent a terme diferents activitats gratuïtes per tots els públics amb l'objectiu d'implicar la ciutadania en aquesta commemoració. Aquest cap de setmana s'oferiran visites teatralitzades. Dissabte 26 tindrà lloc el monòleg Ramon Alpedres al descobriment de la necròpolis. En aquest s'intenta reflectir com és la vida d'un immigrant que arriba a la ciutat i que per guanyar-se la vida intervé en les obres de la necròpolis. Per altra banda, també tindrà lloc Tiberius comerciant pel Mare Nostrum, que ens explicarà com era el comerç del vi en època romana. La directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Mònica Borrell, assegura que són 22 anys d'orgull per tothom.
Jo crec que són 22 anys de, diguem-ne, d'orgull i de goig per la gent de Tarragona. Bé, bueno, no només de Tarragona, perquè al final també és un patrimoni que està repartit a Constantí, a Roda de Barà, Altafulla i a Tarragona. I, lògicament, el museu ser gestor, ser dipositaris de part d'aquest patrimoni, la veritat és que és un repte i també és un orgull com per tots.
Cal destacar que aquest cap de setmana els centres que depenen del museu oferiran jornades de portes obertes dins dels seus horaris habituals perquè tothom qui vulgui pugui conèixer una mica més la història de Tàrraco.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça de bàsquet s'imposa al Baskonia per 96-84 a l'Eurolliga.
Tres triples consecutius de Corey Higgins a meitat de l'últim quart van sentenciar un partit que fins llavors havia estat força ajustat. Els 25 punts de Howard no van ser suficients per plantar cara als Blaugrana. Va ser un partit d'atac constant en els dos equips, on els dos equips van voler marcar diferències des del primer moment. I això va fer que s'arribés a un marcador tan ampli. Ja en roda de premsa, Sarunas Subicius va reconèixer els problemes en defensa durant els tres primers quarts del partit.
El Baxi Manresa es veu les cares aquesta tarda amb un Gran Canària en bona forma en la novena jornada de l'ACB.
Els homes de Pedro Martínez podran comptar aquest cap de setmana amb l'incorporació dels interiors Matías Tas i Jordan Caroline per intentar confirmar la seva dinàmica positiva. I arriben després de sorprendre amb una victòria al Nou Congost davant del Baskonia precisament. Els canaris són quarts amb 6 victòries i 2 derrotes.
I per la seva part, la penya s'enfronta al Carplus Fuenlabrada.
Ho fan també per intentar confirmar el seu bon estat de forma. Han hagut de viatjar a Madrid gairebé sense temps de descans després de superar l'alemany Ratio Parm Ulm dijous a l'Eurocup. La victòria davant del Barça en el darrer partit fa que encarin el duel amb ganes d'escalfar la classificació.
Encara amb el Mundial de Qatar en marxa, a la primera federació de futbol, el Sabadell necessita guanyar davant la seva afició.
El Centre d'Esports Sabadell rep el Logroñés a les 4 de la tarda. Els homes de Gabri estan gairebé obligats a tornar a guanyar després dels últims resultats. D'altra banda, el Barça Atlètic juga contra el Numancia al Johan Cruyff a les 7 de la tarda.
Qui nota l'urgència per aconseguir una victòria és l'Olot.
El conjunt de la Garrotxa es troba en situació de descens i buscarà aquesta tarda sumar la seva primera victòria davant de l'Alzira a domicili. L'equip de Jonathan Risueño necessita redreçar el rumb i tot passa per començar a guanyar. També avui l'Espanyol B, candidat a l'ascens, rep el València Mestella a les 7 de la tarda.
Ja en waterpolo, el Club Natació Terrassa i el Barceloneta es veuen les cares avui a la piscina de l'àrea olímpica. Ens ho explica Miqui Romagosa des de Ràdio Municipal de Terrassa.
Després de guanyar l'Echeide el passat dimecres, el Club Natació Terrassa busca donar la sorpresa davant el Barceloneta, un equip que, recordem, només ha perdut un partit aquesta temporada i va ser davant el Sabadell. La piscina de l'àrea olímpica, a partir de les 6 de la tarda, acollirà aquest partit, on el conjunt de Dida Covacho té més a guanyar que no pas a perdre. i és que l'objectiu és, sens dubte, arribar al moment de la temporada on, recordem, la propera setmana s'enfrontaran a equips com és el cas del Barcelona i el Sant Andreu.
El club d'hoquei Mataró vol tornar a fer saltar la banca després de sorprendre el Jaume Parera al Manlleu. L'equip del Maresme busca sorprendre a un Palau que manté un important accent mataroní amb Florença, Font de Glòria i Sants. Informa Josep Maria Espà des de Mataró Ràdio.
El líder grip Mataró repeteix com a local, ho fa ben situat a la classificació, sense sentir-se pressionat per la part baixa i, per tant, sense res a perdre i molt a guanyar en la visita del Palau de Plegamans. Un palau amb accent mataroní per la presència d'Aina Florença i Carla Font de Glòria, així com el tècnic Ivan Sanz. A l'equip mataroní confien en poder plantar cara al palau aquest dissabte a les 8 del vespre. En parla una de les seves jugadores, Paula Lladó.
Ara ens venen uns partits complicats amb equips que estan a dalt i tenen jugadores molt potents, però bueno, creiem que treballant com estem treballant fins ara, creiem que podem treure resultats i, si més no, competir.
Oriol Perarnau, el tècnic del Mataró, té tota la plantilla disponible. Entre elles, Nina Almirall, la màxima golejadora de l'equip amb 8 gols a 1, d'una Aina Florença que avisa del perill del Mataró.
Al final, el Mataró crec que està fent un inici de lliga molt bo, que ha guanyat algun partit que potser no comptava guanyar, com el del Manlleu, i jo crec que podem partir de referència d'això, no? Van jugar a casa contra el Manlleu, van fer el que havien de fer i van guanyar.
L'any passat el precedent és victòria del Palau per 0 gols a 6.
El Fontejau viu avui una de les cites més esperades de l'any, el Catalunya Stars de patinatge artístic.
A partir de les 5 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma Xala. En aquesta cinquena edició hi ha confirmada la presència de Pau Garcia, campió del món 2 anys consecutius, i el show petit del Tona, campió dels World Skate Games del 2022.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, un cop més, els donem les gràcies i desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. L'Eduard Giudice ens recita un poema que parla dels llibres i ho fa tan bé que a partir d'ara farem dels llibres els nostres amics.
Hola, embaladits! Em dic Eduard Giudice. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. I ara us llegiré un poema que es titula Cada llibre. L'ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè parla dels llibres i m'agrada llegir. Cada llibre. Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no ho pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec del teu pols vol dir que hi hagin l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà contra el fred d'ignorància, de tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et farà de guia. Joana Raspall.
Moltíssimes gràcies, Eduard. Gràcies per estimar la poesia, els llibres i l'aventura de llegir. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil ha activat fa uns minuts la fase de prealerta a Ferrocat a causa d'un atropellament que ha obligat a interrompre la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Castellbisbal i Martorell. D'altra banda, ha desactivat la prealerta activada fa més d'una hora pel tall a la línia R6 entre Vallbona d'Anoia i Piera a causa d'un incendi proper i ja apagat i controlat l'incendi proper a les vies de tren i restablerta la circulació de ferrocarrils. D'altra banda, el govern català crearà un fons especial per procedir a la retirada de l'amiant de totes les construccions a Catalunya. En principi, el fons es dotarà amb 10 milions d'euros amb la intenció d'anar augmentant la dotació. Així ho ha promès el president Pere Aragonès davant de l'Associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant i de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona durant un acte a la capital catalana.
Creem aquesta estructura per fer el salt endavant i també abocant-hi recursos. En la propera llei de pressupostos creem un fons específic per l'erradicació de la...